Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per continuar la sintonia de Ràdio Estel. Comencem el Tot anirà bé en aquest divendres, en el que un dia més hem continuat sense veure el sol i ja van uns quants dies. En qualsevol cas, comencem aquest programa a les portes del cap de setmana i la primera passa, com sempre, la informació del temps, de cara a les properes hores. Una informació que ens porta, com és habitual, Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps continua dominat aquestes últimes hores per la inestabilitat i tenim una mica de tot, perquè estones ens plou una mica, estones tenim obertura de clarianes i continuarà així també de cara a aquesta tarda i als propers dies. Per tant, una tarda marcada, sobretot pels núvols arreu del país, però també per alguna ullada de sol a punt, sobretot de la Catalunya interior. De tota manera, ens en podem refiar ben poc d'aquestes clarianes, perquè duraran ben poca estona. I també, a la vegada, els núvols que tenim en qualsevol moment ens poden deixar escapar algun plogim de caràcter feble. Les temperatures sense canvis importants. De cara a demà dissabte hi haurà una mica més de clarianes cap a l'interior, però serà un dia també amb força núvols arreu del país. I diumenge els núvols seran més importants, afectaran sobretot i amb més pluges comarques de Girona, nord de Barcelona i també Pirineu i comarques del sud del país. Es mantindrà el temporal marítim encara amb onades de més de 2 metres d'alçada al llarg de tota la costa i entre avui i demà pot bufar encara una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus.
Gràcies, Jordi. Interessant de veritat com els diferents diaris tracten avui el conflicte entre Rússia i Ucraïna. La primera imatge, lògicament, té a veure amb el bombardeig que l'exèrcit de Putin ha fet a la ciutat de Lviv, que només està a 80 quilòmetres de Polònia i que es considera l'última parada dels refugiats que fugen del país. Però més enllà d'aquestes imatges, que realment són terribles, cal posar èmfasi també en el fet que aquesta invasió no està sent un camí de roses precisament per l'exèrcit rus, que s'ha trobat una resistència que no s'esperava i que li està generant grans pèrdues, sobretot humanes. Avui, de fet, es destaca que cada dia moren de mitjana 300 militars russos, un dels temes que li està generant molts problemes interns a Vladimir Putin, mentre, d'altra banda, l'economia russa s'ofega per les sancions internacionals. En un moment parlarem de tot plegat aquí al programa, en aquest dia, en el que continuem pendents del conflicte que existeix entre el sector de l'ensenyament i el govern de Catalunya, i en el que també hem conegut que a casa nostra s'ampliaran les zones de baixes emissions que a partir d'ara s'aplicaran a municipis amb més de 20.000 habitants. És un acord que s'ha produït avui mateix dins la cimera de la qualitat de l'aire que s'ha celebrat al Palau de Pedralbes, on s'ha signat l'acord per la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya, que inclou tot un seguit de mesures que més tard en parlarem. Ho farem dins la nostra tertúlia, ja saben vostès que en uns minuts obrirem el temps d'anàlisi de l'actualitat avui amb Irene Pardo, Ivan Condés i Ivan Marçà, però abans volem parlar d'aquesta expectació generalitzada que s'ha creat entorn la sèrie que va protagonitzar en el seu dia Volodymyr Zelensky abans de convertir-se en president d'Ucraïna. Avui hem sabut que Mediaset ha comprat els drets també per fer una pel·lícula. Mariola Cubells, què tal? Bona tarda, Mariola.
Hola, Toni, què tal? Com estem?
Molt content d'escoltar-te, com sempre. Escolta'm, quines ganes de veure aquesta sèrie, no?
Jo he de dir-te una cosa.
A veure.
Jo, a mi, quan va sortir tot això, clar, és que se'ns oblida que este personatge ve de la tele i no precisament d'una tele de qualitat.
De culte, sí,
sí. Enganyem,
sí,
no?
Sí.
Era, bueno, un personatge una miqueta atrás de la televisió. Llavors, jo, la sèrie, esta de la que estem parlant, he de dir-te que la vaig aguantar 25 minuts.
Ah, o sigui que tu ja has vist alguna cosa.
Claro, jo he vist la sèrie.
I què?
Una part.
Horrorós.
I vaig aguantar 25 minuts, perquè no suporte el personatge, no suporte el guió, no suporte el seu humor. També has de veure que si la veus sense el que està passant ara, a lo millor t'entra millor, val?
Ja.
Si la veus amb el context en el que estem, és més difícil de veure. I a mi, sincerament, és que... Però he de dir-te, i te toparàs també amb gent aixina, que li ha fet gràcia a molta gent. És a dir, conec a gent que s'ha rigut moltíssim, però bueno, jo tampoc em reia amb Mr. Bean i la gent es petava de riure amb Mr. Bean.
Deixa'm dir-te que ho comparteixo totalment, això que dius. Escolta'm...
Claro,
no, no és...
Clar. Llavors, clar, Mediaset què fa ara? Doncs pues apuntar-se a la moguda, que ho fa bé, perquè, bueno, ja sabem que la tele està per això, no? Per mirar, per ojear i per veure quina repercussió pot tindre, pues, utilitzar, diguem, el ganxo que té ara este home, que hem de recordar que això, vull deixar-ho clar, perquè és que he llegit alguna cosa de... I ara fa una sèrie, no?
Yeah.
No, la sèrie l'havia fet abans de la guerra. No està ell per sèries.
No, no deu tenir massa temps lliure, justament en aquests moments. Deixa'm dir-te que un amic comú nostre, aquest diumenge a la SER, va fer una cosa molt divertida. El Juan Carlos Ortega va dir, a veure un moment, si en lloc de... Si busquéssim un Zelensky espanyol, qui podria ser? I era interessant, ho dic justament des del punt de vista del que comentaves, que no estem davant una sèrie de culte, precisament, no? És a dir, perquè, clar, els personatges que sortien per fer Zelensky a Espanya serien el Flo, el Raúl Cimas... No sé si tu tens el teu propi candidat, Mariola.
Més Flo que Raúl Cimas. Jo, ahir, de fet, l'altre dia feia un exercici... És que és un personatge molt estrambòtic. Nosaltres... No tenim ese personatge tan estrafalari i tan... Clar, està una miqueta... És que això queda molt elitista dir-ho, no? Però està una miqueta per vall dels nostres estàndards televisius, no?
És
com si fos un personatge vell de la tele d'abans, no? Com, de la tele dels 90, no? Dels pallassos televisius, en el pitjor sentit de la paraula.
Mira, m'han posat com a exemple ara des del control a Barragán.
Mira, és que estava pensant en això.
Ja veus.
Estava pensant en això. El que passa és que Barragán sí que és de veres que era un humorista clàssic, no?
Sí, sí.
Este té pues ínfules d'alguna cosa més, no? De fer... sí, és una tele pues, més de més baixa qualitat. Llavors jo intente buscar un personatge actual i no el trobe, perquè... Yeah. Sí, Flo podria ser per esta qüestió també d'un humor més bueno, chabacano, per dir-ho d'alguna manera. Jo no posaria mai a Raúl Cimas en ese, perquè Raúl Cimas té, vull dir, té una...
És una altra cosa,
una contundència que no té res a veure.
Clar. Mariola...
Jo te recomano que vegis la sèrie.
No, ho veuré, encara que siguin 25 minuts, i et trucaré després per comentar-ho.
Sí, vale?
Un petonàs enorme.
Un petó.
Gràcies, guapa. Adéu, bona tarda. Són les 3 i 9 minuts. Això és el Tot anirà bé. Comencem aquí a Ràdio Estel. Amb aquest pensament que tenim només obrir els ulls el divendres de per fi és divendres, és 18, i no ens importa massa, ho dic perquè des de l'estudi de Ràdio Estel estem veient ara que cauen quatre gotes en aquests moments. És igual, és divendres, i encara que sigui sota la pluja, no deixa de ser divendres. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
I déu-n'hi-do com ho celebrem avui, eh?
Doncs sí, perquè com deies, avui és divendres i ja tenim el cap de setmana a tocar, per això el Tot anirà bé s'ha vestit d'una manera especial. Dic especial perquè avui ens visita la guanyadora de l'últim Premi Ramon Llull, Empar Moliner, per la seva novel·la Benvolguda. Unes pàgines que, entre moltes altres coses, ens faran reflexionar sobre el pas del temps. I un programa especial perquè també obrirem la nostra particular aula de filosofia dels divendres. A partir de les 4, Antonio Fornés escriu a la pissarra La banalitat del mal, un concepte que ens ajudarà a entendre com una persona pot arribar a cometre un genocidi com va ser l'Holocaust. I per encarar l'última hora de programa ens preguntarem tres coses. La primera, és possible inventar una màquina que sigui capaç de coure 1.400 calçots a l'hora? La segona, per què hi ha gent que necessita revisar fins a 5 vegades que ha tancat els llums abans de sortir de casa? I la tercera, però no menys important, la musculació és sinònim de salut? Doncs de tot això i més en parlem avui de 3 a 6 al Tot anirà bé.
Tot es pot relacionar, de fet, no? Si un prem el botó moltes vegades potser està desenvolupant algun múscul o intentant girar 1.400 calçots a l'hora, no? Si t'agraden els calçots, Pere Joventí, bona tarda.
Moltíssim, bona tarda.
T'agraden molt, eh? Fins a 1.400 et cruspiries o no?
No, però amb bona gent i amb una companyia
uns
és una
ser,
bona
no?
idea, sí, sí.
Doncs un dia d'aquests muntem una calçotada. En qualsevol cas, avui coneixerem un senyor que s'ha inventat això, eh? Una màquina de, per fer 1.400 calçots a la vegada. No està gens malament. Les 3 i 10 minuts, divendres 18 de març de 2022. Per on va l'actualitat, Pere?
Doncs és marcada pel conflicte a Ucraïna. 23 dies d'invasió de Putin. Aquest divendres els atacs russos s'han concentrat a Lviv, una ciutat a prop de Polònia que s'ha convertit en principal porta de sortida dels ciutadans que fugen de la guerra. Aquest atac podria provocar una nova onada de refugiats ucraïnosos cap a Polònia i altres països veïns. El flux de refugiats en aquesta zona s'havia estabilitzat els darrers dies. Avui el nombre de refugiats ucraïnesos ja supera els 3 milions. I el centre d'acollida per refugiats ucraïnesos a Catalunya, a Fira de Barcelona, ha entrat avui en funcionament amb moltes cues i moltes incidències. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, espera que el govern espanyol millori i posi tots els recursos necessaris per resoldre immediatament els incidents i disfuncions que s'han produït aquest divendres a primera hora en aquest nou centre. Segons la secretària d'Igualtats de la Generalitat, en declaracions aquí a Ràdio Estel, Mireia Mata, diu que Catalunya ja havia engegat un procés d'acollida pels refugiats ucraïnesos i el fet que l'Estat ara hagi decidit centralitzar-ho ralentitza la feina. A tot això, la Generalitat té comptabilitzats uns 8.000 ucraïnesos que ja haurien arribat a casa nostra. I després de 3 dies de vaga educativa i d'una creixent pressió, Educació recula en un dels punts més controvertits del nou currículum i mantindrà el concepte de no assolit per aquells alumnes que hagin suspès, considerant que d'aquesta manera és més senzill per a les famílies entendre els conceptes tal com estaven. I pel que fa a la pandèmia, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que cal esperar unes setmanes més per veure si l'increment de casos de grip s'està registrant i s'està consolidant com una nova onada i cal seguir, diu, pendents de l'evolució de la Covid-19 als propers mesos i davant d'una possible nova onada de cara a la tardor. Malgrat això, el conseller ha insistit en defensar que cal anar normalitzant aquesta situació. I l'economia catalana presenta una millora després de la davallada pel coronavirus. El producte interior brut a Catalunya va créixer un 5,8% al 2021, una dècima menys en les darreres dades publicades per l'Institut Català d'Estadística. I una darrera notícia, en aquest cas mediambiental, els municipis de més de 20.000 habitants tindran una zona de baixes emissions de cara a l'any 2025. Els agents socials i polítics de Catalunya pacten aquesta mesura per limitar l'ús del vehicle a les ciutats més enllà de Barcelona. L'acord preveu reduir les emissions un 15% respecte a l'any 2019.
Es tracta de tenir un aire més net. Efectivament, gràcies, Pere.
A vosaltres.
I bona setmana. Un minut, un quart de quatre, un cop d'ull als digitals. Què ens expliques, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que l'edició de la Marató de Barcelona d'aquest 2022 arriba amb una gran novetat perquè organitzarà per primera vegada una cursa paral·lela de 10 quilòmetres en solidaritat amb els refugiats ucraïnesos. En aquest cas, l'organització farà una donació de 2 euros per cada inscripció a la cursa a la Creu Roja, que és l'encarregada de gestionar el centre d'acollida dels refugiats de la Fira de Barcelona. De fet, serà concretament en aquest punt, en aquest lloc, el punt de sortida i d'arribada de la cursa. Així doncs, com dèiem, per primera vegada la prova de llarga distància de la capital catalana compartirà part del recorregut amb una altra cursa, més curta, en aquest cas, doncs, de 10 quilòmetres. Tot això en un dia on també t'explico que per primera vegada la ciutat de Barcelona ha organitzat una festa prèvia al Festival d'Eurovisió. Aquesta festa rep el nom Barcelona Eurovision Party i es tracta d'un concert a la Sala Apolo on hi assistiran els representants de fins a 20 països diferents del concurs. Entre ells hi haurà l'actual representant d'Espanya, Chanel Terrero, que actuarà amb el seu conegut tema Slomo. En el concert, que se celebrarà el proper dissabte 26 de març, com dèiem, també hi haurà grans personalitats d'altres edicions, com va ser Rosa López, que va ser la representant d'Espanya Ucrània el 2002 o Edurne la del 2014. Així doncs, aquesta, com dèiem, és la primera vegada que la ciutat de Barcelona organitza una festa prèvia al festival i, tot i no haver començat, ja podem dir que està sent tot un èxit perquè poques hores de l'anunci ja no queda cap entrada. I avui, Toni, per acabar, toca parlar...
Quina llàstima.
Quina llàstima. I avui, per acabar, toca parlar d'una de les protagonistes indiscutibles dels digitals, com és Rosalía, perquè la de Sant Esteve de Sesrovires ja ha llançat el seu esperat disc Motomami. És el seu tercer àlbum d'estudi després del Mal Querer i Los Ángeles i s'ha convertit en el seu projecte més especial perquè va des del reggaeton a les balades melòdiques fins al flamenc i les boleries. Un disc que, per cert, Toni, amaga missatges increïblement bonics, com és el cas de la cançó Genís, que acaba amb la veu de la seva àvia i diu així.
Bon dia, amor meu. Penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalía. Però, bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç.
Que és molt únic, això.
Molt bonic. I amb això volíem acabar avui els digitals, perquè m'ha semblat extraordinari.
Jo em quedo amb la ràbia de no poder anar al concert aquest de l'Eurovision. Com es diu la cançó, has dit? Slomo?
Slomo, la d'Eurovision, sí.
Molt bé. Gràcies, Núria.
Gràcies a tu.
Ara fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa ja ens acompanyaran la Irene Pardo, l'Ivan Condés i l'Ivan Marzà. Arriba el moment de comentar l'actualitat del dia a la tertúlia del Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving values forward.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 3 minuts d'un quart de 4. Ja ens acompanya la Irene Pardo. Què tal, Irene? Bona tarda. Ivan Condés, bona tarda, Ivan.
Bona tarda.
I Ivan Marçà, com estàs, Ivan?
Bona tarda, molt bé.
Quants dies sense veure el sol, no?
Sí.
De què rius?
La veritat que sí, no, perquè sabeu que sóc valencià i estem en plenes falles, i pobres estan plorant tots perquè, clar, mai s'havia vist una setmana fallera tan negra com l'estan veient aquesta setmana.
És que...
Està plovent cada dia. Diu, on està el sol del Mediterrani? On està el
nostre
sol?
És que entens aquella gent que viu a Londres o que viu al nord d'Europa, no? I que es queixen, que arriben allà i es troben el sol. Clar, no estem habituats a estar tants dies sense sol. No?
Jo vinc de Polònia, precisament he estat a Polònia,
i fer un sol radiant, o sigui, sembla paradògic i tot.
Ja veus, Ivan.
No, l'únic consol és que ha plogut a diferents llocs, no?, i això era necessari.
Sí.
I dius, mira, aguantarem.
Sí, sí.
Deixa'm preguntar-te, vens de Polònia, de la
Polònia,
frontera amb Ucraïna?
De la frontera, no, he estat a la capital i me'n vaig anar a Cracòvia i doncs a portar certes... Bueno, vaig... En un principi anava en oci perquè portava 3 mesos amb aquest viatge i ho vam canviar, vam facturar una maleta amb roba i de més i la vam portar i allà he viscut 3 dies veient el panorama, que és més desolador del que es veu per la televisió.
Què vols dir?
Doncs viure-ho en primera persona, veure que està el país totalment col·lapsat, són 3 milions i pico de persones que han marxat d'Ucraïna i que quasi 2 milions les ha acollit Polònia.
Clar.
Veus un país totalment bolcat amb aquesta gent, però un país totalment col·lapsat. Veus, a més, la sensació que et dona... Bueno, la realitat és que són tot dones, són tot nens, nens petits, de 2-3 anyets. Jo els veia amb els seus tratges així com d'esquiar, no?, que semblaven ahir muñequitos michelins.
Clar, perquè fa molt de fred, no?
Fa molt de fred a Ucrània, a Polònia no en feia, eh? Però els veus allà amb el gorret, amb els pompons... nens plorant, dones plorant, com qualsevol de nosaltres, no? I ara diré una cosa que semblarà molt frívola, però en veritat és que és la realitat. Quan parlem de guerres i, a més, els associem, no?, malauradament a africans, a gent de color, no?, a certs orígens, no? És així, els associem als nens d'Àfrica i, a més, però quan veiem... Primer, que és més a prop que altres països, i quan els veiem que són com nosaltres, és com que ens impacta més, no? I potser per això aquesta guerra també ens està impactant de més, perquè demà passat podríem ser nosaltres, és a dir, gent ben vestida que ha tingut que marxar amb l'oposat, no? Que desgraciadament hi ha moltes guerres al món, però no estem acostumats a veure guerres a Europa. Llavors, això és probablement el que ens estigui impactant més.
En qualsevol cas, jo deia al començament del programa que la portada del dia, que evidentment ens porta cap allà, porta implícits tot un seguit d'assumptes que són francament interessants, perquè d'entrada tenim les fotografies dels bombardejos, lògicament, no? I això ja ho tenim, i és un horrorós, i està a 80 quilòmetres exactament del lloc del que acaba de tornar la Irene, a 80 quilòmetres de Polònia els últims atacs, no? Però, d'altra banda, comencen a sorgir tot un seguit de titulars de com tot això li comença d'alguna manera a passar factura a Vladimir Putin, no? Amb aquesta xifra que desconeixien de les 300 persones, 300 militars morts diaris de l'exèrcit rus, el que se li comença, insisteixo, a girar en contra. D'altra banda, la pressió econòmica a la que s'està sotmetent des del punt de vista de la comunitat internacional l'economia russa, déu-n'hi-do també. En fi, hi ha un article interessantíssim de Xavier Mas de Xeixàs avui a La Vanguardia, que justament Ivan va d'aquesta qüestió, no?, de com podríem estar assistint també a un final inesperat, ja veurem, de Vladimir Putin.
Sí, tot i que és política ficció, perquè és cert que des d'aquí ens falten molts elements, però és evident que la irracionalitat ha sigut tan gran i la pressió sobre els ciutadans... Aquí hi ha dos col·lectius que ho patiran especialment. Evidentment, els ciutadans ucraïnesos, amb morts directes i amb arrasament del seu país, però sobretot els ciutadans russos. Aleshores, evidentment, el primer responsable, per molt que intentin bloquejar mitjans i xarxes, avui la informació s'ha escapat, el primer responsable que cuiden aquests ciutadans serà Vladimir Putin. Per tant, ha estat tan fora de lloc i tan fora de senyal aquesta acció, que jo crec que l'únic responsable que la gent assenyalarà serà Putin. Per tant, és veritat que sigui per entorn directe de govern o d'oligarques, o sigui per pressió ciutadana, tindrà dificultats. I jo espero que les tingui i espero que sigui aquí vingui un real canvi de règim. No només canvi de persona, perquè pot venir un altre que pot ser igual o pitjor. Vull dir, aquí l'esperança que hem de tenir tots és que aquesta magna desgràcia porti un canvi de règim a Rússia.
Ets optimista, tu, Ivan?
Jo, mira, completament d'acord amb el que acaba de dir l'Ivan, però el primer cop també s'està veient com s'estan pressionant els oligarques fins a tal punt que se'ls estan emportant els vaixells del port de Barcelona.
Sí.
S'arriba fins a aquest punt i, clar, aquesta gent arribarà un moment que es girarà completament d'esquena al propi president de la Federació Russa. Japó també s'ha sumat a les últimes hores a tot aquest bloqueig internacional de comptes i de declarar a Rússia com a país no amic, o no sé en quin idioma, com ho especificaven ells, però que també es va quedar més sol per aquesta banda. Que demani armes a la Xina en mitat d'una acció que en principi ell la volia fer molt ràpida i que de seguida donés resultats, resulta que ara està demanant armes a la Xina. Alguna cosa falla aquí al mig, o és que no ens estan contant tota la veritat de com està Rússia, és el que deia l'Ivan. I la Xina ja dic que aquí en medio, per assaltar un país que és una democràcia i un país sobirà, doncs no m'hi veig massa. Per això també s'està veient cada cop més aïllat dels seus propis col·laboradors de tota la vida, dels que ha tingut sempre al costat. Per això, sí, esperem que la pròpia gent de Rússia, encara que s'està sotmetent a un total... o sigui, estan fosos a negre, com quan tanques un canal de televisió, estan completament fosos a negre, no tenen cap tipus d'informació que no sigui la que surt del propi Kremlin, però esperem que sí, que porti un canvi.
Tot aquest assumpte està portant molts altres. A mi hi ha un assumpte concret que em té absolutament fascinat, que té a veure amb el subministrament energètic, no? És a dir, perquè això canvia completament les regles del joc, i ja havíem sentit alguna veu que apuntava a la importància que podria tenir Barcelona amb tot això. Doncs bé, avui sabem una mica el per què, no? Ens ha sorprès aquesta notícia de que Itàlia s'està plantejant construir un gasoducte submarí per transportar gas des d'Espanya si l'interconnexió Midcat de Barcelona-França a través dels Pirineus fracassa. Realment és una notícia, des del punt de vista, si em permeteu, fins i tot egoista, egoista des del punt de vista econòmic, molt interessant per Barcelona, no?
Sí, home, és interessant per a Barcelona i per les dues coses, eh? Per què es va parar el Midcat en el seu moment? Que era una qüestió no de geoestratègia i geopolítica internacional, sinó de geopolítica, diguéssim, estatal.
Yeah.
Es va voler parar perquè, evidentment, hi havia un procés engegat en moda on, cap a la independència, diguéssim, de Catalunya, i, evidentment, es va voler que aquest Midcat que s'està construint es parés a Hostalric, per si de cas. És evident que nosaltres tenim l'avantatge de que el nostre gas el subministra Argèlia. Però, ull, Argèlia és un estat tan poc democràtic com Rússia, d'acord? Amb uns índexs de pobresa bestials, que és el debat que jo vaig exposar la setmana passada, no? A veure, nosaltres ens hem d'arribar a plantejar quines relacions comercials, polítiques i econòmiques tenim amb tots aquests sàtrapes. Però bé, ara no ho solucionarem. Per tant, nosaltres tenim l'avantatge d'aquest gas. Ara, tinguem en compte que avui dia, amb totes les sancions que hi ha, amb tot el que estem veient a Ucraïna, cada dia li comprem 700 milions d'euros amb energia a Putin. I aquí no hi ha cap país que estigui dient que això ho hem de cancel·lar. I jo que segueixo alguns comptes, realment, doncs, dels ministeris ucraïnesos, de mitjans ucraïnesos, el que demano són dues coses. Una, que els hi tanquem el cel, i dos, que els hi deixem de comprar gas, i això no ho estem fent. Ni veig que hi hagi ningú que tingui intenció de fer-ho.
Bueno, es debat, de fet, aquesta setmana, crec que la Unió Europea, sobre si es deixa de comprar el 100% ja del gas a Rússia, però aquí s'obre, com a totes les guerres, hi ha uns interessos econòmics, i el tema energètic és un d'ells. I els últims dies hem vist també com Estats Units, doncs ara sembla que tornen les relacions comercials amb la Venezuela dictatorial de Maduro, es torna a comprar el gas a Venezuela amb l'objectiu de vendre l'Europa en forma de gas liquat per 4 vegades més, no? Mm-hmm. És a dir, és una pena, però de totes les guerres hi ha interessos econòmics i, de fet, aquesta no deixa de ser una guerra més amb interessos darreres de molts països. I aquí s'obre també un altre debat, i és la necessitat de que els països siguem autosuficients també en energia i de voler ser-ho, apostar realment per quina energia, per quin model energètic volem. És a dir, si volem un model energètic fort en energies renovables, anem per aquest model. Però estem a Espanya entre sí i el no, i a veure què fem, no? I quan venen conflictes i depenem de països, com deia l'Ivan, poc democràtics, que quan s'enfaden entre ells, agafen, tancant un gasoducte, te quedes sense la meitat del subministrament o el tens que comprar el doble del que el compraves, doncs entre entra el debat. Llavors, jo crec que és un bon moment per replantejar-se quin model energètic volem a Espanya i apostar clarament per aquest model.
No són poques les veus que apuntaran a aquesta direcció.
Sí, sí. De fet, es debatrà la propera setmana a Europa aquest canvi de model energètic, i cada vegada sumen més països ja amb aquest canvi. És veritat, de fet, recordem que el gas que ens ve d'Argèlia no ens ve pel gasoducte que ha de venir, ens ve pel port d'Argèlia perquè Marroc està emprenyat i va dir que per aquí no passarà cap tipus de gas que beneficiï Argèlia. O sigui que ja l'estem pagant més car només per això, pel fet de que l'han de portar amb un vaixell fins al port i allà portar-lo. Completament d'acord. També la Unió Europea, la Comissió Europea en aquest cas, no fa massa que va estar la presidenta aquí a Espanya dient això, aquesta posició privilegiada que pot tenir Espanya per jugar amb aquest canvi de model.
Clar.
I d'aprofitar tots els fons que puguin arribar a Espanya per aquest canvi de model. És que ella mateixa va venir a dir-ho. Una pel gas i l'altra per apostar clarament per energies renovables. És la majoria del que ens ve de fons europeus que s'utilitzi per això. Això es va dir, crec que ja va ser el principi de tota aquesta història.
És veritat que hi ha coses que canvien. La imatge de Nicolás Maduro dient que bonites lucien les dues banderes juntes en el mateix despatx és veritablement al·lucinant, no? Després de sentir les coses que ha dit aquest senyor, veurem efectivament com queda aquest mercat de l'energia a Europa. És un tema absolutament interessantíssim. I mentre a casa nostra, avui hem conegut unes dades que ens han cridat l'atenció, encara que sigui un instant, a mi m'agradaria comentar l'últim CEO. Que l'últim CEO deixa dades, insisteixo, que són sorprenents, no? En el sentit en el que reflecteix que el 54,3% dels catalans rebutja la independència, mentre que el 38,8% estan a favor d'un estat independent. Són dades que fa molt de temps que no vèiem, no? No sé, Ivan Marçà, què és el que penses?
Bé, que clarament el projecte independentista no representa a qui diuen, a la quantitat de gent que representa. Són dades que aquestes van sortir ahir, si no m'haig equivocat. Dades de les que s'està parlant molt en aquestes darreres hores per això, per aquest canvi que hi ha hagut completament des de fa un temps cap aquí. És brutal el canvi, el tom que hi ha hagut amb aquestes dades.
Ivan Cotnes, com ho veus tu?
Jo sempre, i aquí n'hem parlat algunes vegades, sóc absolutament escèptic amb totes les enquestes, les faci un mitjà de comunicació, una televisió, o les faci el CEO, o les faci el CIS de CENS, que ja són de circ. Però jo crec que totes les enquestes tenen una intencionalitat. I aquesta jo crec que té una intencionalitat. És evident...
Per part del govern de Catalunya?
Sí. És evident que estem en un procés de baixada. Això no ho nega ningú. És evident que la independència no arribarà a l'agost ni arribarà al setembre. És evident que hi ha una descomposició o no hi ha una unió, la que voldrien molts, en el camp independentista. I això es reflecteix en l'ànim dels ciutadans. Però quan jo parlo amb el meu entorn independentista i independentistes, el que em diuen és, mira, no, jo tinc feina, tinc fills, tinc problemes, tinc butxaca, què tal, quan els hi torneu a posar seriosament, quan hi hagi unió, ja hi tornarem, ara no molesteu. I gent que et diu que no et votarà, que t'ha votat. Per tant, això és una realitat, i l'independentisme, qui no ho vegi o no vulgui veure, té un problema. Aleshores, això reflecteix en aquestes dades, segurament, que el 38,8 jo el trobo excessivament baix i que jo crec que té una intencionalitat, evidentment. Però, home, fins a cert punt, tal com està el procés ara, que està en stand-by o en el programa pla, fins a cert punt és normal.
Irene, tu com ho
jo,
veus?
Jo no m'agrada donar l'esquena a la realitat, perquè negar el que passa al carrer és no trobar-hi solucions. Jo crec que un 38%, aquesta xifra que diu el CEO, encara és una xifra molt alta, i després jo em pregunto, del meu entorn, qui era independentista, qui ho ha deixat de ser-ho? Ningú. El qui era independentista segueix sent independentista a dia d'avui. No? Llavors, el que deia l'Ivan és curiós perquè estem a les antípodes ideològiques en aquest sentit, no? Però té raó. I és que potser en tot aquest temps s'han fet moltes promeses, també, ara és l'hora, ara arribarà declaracions al Parlament, posada en marxa de certes iniciatives que després han quedat sobre la taula en paper mullat, moltes expectatives a moltíssima gent, molta mobilització durant molts anys, moltes dates, se'ls ha demanat molt a la societat civil independentista que sortís al carrer, que apretés, en el bon sentit de la paraula que parlo, i ha arribat a un punt en què no han vist res més. Han vist, bueno, unes persones que han estat jutjades per unes conseqüències polítiques, unes altres persones que encara no estan, estan fora, i a dia d'avui, doncs, un president també de la Generalitat, doncs, que ha canviat el seu discurs, que prefereix la moderació, centrar-se en la gestió de Catalunya, i s'ha desmarcat de Junts per Catalunya i de la CUP, no? I el que ho veu des de fora diu, doncs mira, jo ja, si ells mateixos no hi creuen, jo tampoc, em quedo a casa, miro per arribar a final de mes i em preocupa el que passa, doncs, el dia a dia, no? Què crec? Que no és que la gent hagi passat de tindre una estela de casa seva a posar la bandera espanyola al balcó. No, jo sincerament això no ho crec. Crec que el percentatge independentista segueix igual. El que passa que hi ha una frustració darrere a nivell social molt gran, i que, al igual que hi ha aquesta frustració a l'independentisme, també està la mateixa frustració al bandó constitucionalista, per dir-ho d'alguna manera, i això es trasllada a les urnes, és a dir, la participació i de més. Jo crec que això és el que passa i és el que el CEO intenta, no, traslladar. Però que ha canviat, la gent s'està tornant més espanyolista, per si a dir-ho d'alguna forma. A mi ja m'agradaria, jo sóc del Partit Popular, ojalà, i aquest és el meu objectiu, de convèncer la gent que el discurs independentista és un mantra, és una mentida, i que no se l'han de creure, perquè és així, i així és el que penso jo, no? Però que això de cop i volta, fa un any era el 49%, i a dia d'avui ha caigut 10 punts, sincerament, no. I de fet, donar-li la raó al CEO és no trepitjar de peus a terra i cometre els mateixos errors que fa 5, 10, 15 anys.
De fet, a mi el que m'agrada són les dades, i les dades diuen que fa escassament un any vam votar i el 52% dels vots eren independentistes i hi ha 74 diputats al Parlament. I la democràcia és això, no són les enquestes. I quan deia que hi ha certes enquestes que justifiquen certs discursos, sí, vull dir, aquí amb la Irene, que certament no coincidim mai, tots dos creiem que el 38,8 és massa baix. Per què és massa baix? Perquè això dona empara al discurs de parem-ho, deixem-ho d'aquí el 2040 i ampliem la base. Jo ho veig molt clar.
Interessant, eh?
Sí.
És molt interessant, això. Digues.
No. El que passa és això, que està entrant, el que deia, amb una davallada, gent que s'ha sentit enganyada al carrer, gent que sí, que, però clar, no arriba a un número tan alt, gent que pot dir, doncs ara ja no et votaré, gent que canvia cap a altres opcions, no massa llunyanes, evidentment no passaran d'una banda a l'altra de la forquilla, però gent que escull altres opcions no massa llunyades amb ells. Però, evidentment, no tothom ha passat a dir, ah, jo votava a Junts i ara votaré al PP. No?
De fet,
segurament la cosa no està tant entre Junts i el PP, sinó entre Junts i Esquerra.
Sí, però de fet aquest fenomen està fent...
Segurament aquí estaria la qüestió, no?
Està provocant l'aparició de nous partits, tot aquest fenomen de que la radicalitat, per una banda, ha baixat, no, diguéssim, per la banda, jo crec que de la independència, per això Esquerra ha optat per aquest discurs, crec, i ara els radicals, segons es pot veure, és més Junts per Catalunya, que té un discurs molt més fort envers la independència, i també això ha provocat certes aparicions de partits polítics, com és el de l'Àngels Chacón i de més, que són partits que són independentistes, però amb un discurs més que enfocat a l'economia, posat temes més del dia a dia, no? Sense deixar, doncs, el tema de la independència, però que han baixat molt el to, més centrats, de fet, és un lema que porten dintre dels seus discursos, centrats també és un altre partit polític que ha aparegut... No, és a dir, aquesta aparició de noves formacions que intenten recollir aquest percentatge que potser no, és el que ha baixat el CEO en temes de la independència, a veure si se'n va cap a aquestes formacions.
Jo que dèiem, l'herència de Convergència, que se'n porta parlant no sé quant de temps, no, Ivan?
Sí, però jo crec que... Jo ho he comentat aquí una vegada. Jo radicals no, jo diria que Junts tenim estratègies diferents que d'Esquerra, no més radicals, diferents. Aleshores, a veure, aquesta recomposició, d'acord, de la desfeta, diguéssim, d'aquest espai, ha deixat, jo crec, un pol clar, que és el de Junts. Unió, quan es va trencar aquest pol, es va presentar unes catalanes, va treure escassament 100.000 vots i no va treure representació. Uh-huh. El PDeCAT fa un any es va presentar, va treure 70.000 vots i no va treure representació. Per tant, jo veig molt difícil que qualsevol d'aquests partits, i a més, amb un missatge tan nacionalment difús, que vol mantenir el centre en l'autonomisme, quan aquest centre s'ha mogut clarament, en la part nacionalista s'ha mogut clarament cap a l'independentisme, és molt difícil que trobi emparant els ciutadans. Per tant, jo no els hi veig recorregut, sincerament.
Sí, jo soc de les que penso que l'antiga Convergència ha desaparegut al panorama polític català, és a dir, aquell votant, si fa 8 anys o 7 anys era 100.000 persones, jo ara crec que és notablement menor.
Però fixeu-vos que si alguna cosa ens està ensenyant l'actualitat és que el que avui sembla mentida, 3 anys després, és una realitat, i no ho dic en cap direcció en concreta i en totes a la vegada, en el sentit en el que efectivament aquí vam passar d'una taxa d'independentistes del 23 al 48% en escassament 4 anys. Jo recordo molt declaracions de Joan Ridao en aquell moment, quan era secretari general d'Esquerra Republicana, que deia que hi havia una cosa que era l'independentisme funcional i que això, és a dir, un independentisme mogut per la qüestió econòmica, ho deia ella, i que això era molt perillós, no? En el sentit en el que quan efectivament la gent s'adonava que allà no hi havia, de la mateixa manera que el pèndol havia anat cap a una banda, podia anar perfectament cap a l'altra. No sabem exactament què és el que passarà i no sabem tampoc com pot influir en tot això les relacions dins el moviment independentista, que aquesta setmana estan sent potents amb tot el tema del Kremlin, amb tot això, amb el que acaba de dir l'Ivan ara fa un moment, no? Donada aquesta suposada intencionalitat a l'hora de filtrar aquestes dades sobre el recolzament a la independència en aquests moments. Segurament, què passa entre els partits independentistes, Ivan, és també una pregunta que s'està fent tothom en aquests moments.
Sí,
no?
És evident que s'està fent tothom, i a mi és el primer que em preocupa. Aquí hi ha un problema d'estratègies totalment diferents. Jo crec que el gir Copèrnic l'ha fet Esquerra, perquè Esquerra fa una aposta amb Junts, dins de Junts pel Sí, per fer el referèndum i declarar la independència, i aquest gir Copèrnic des de Junts no s'entén. I des de Junts la visió que tenim és que això desanima, això desmobilitza, i això, de fet, és... el que fa és renunciar a l'objectiu. Quan tu dius això ho volem proposar pel 2040-2050, tu el que estàs fent és posposar l'objectiu, d'acord? I això crea, evidentment, que no crea sinergies amb Junts, és més, crea distància. Aleshores, tot i això, tots tres partits, més entitats, que tenim un objectiu polític comú, jo continuo creient en la base del diàleg, i continuo creient que hi haurà un moment en què ens arribarem a entendre. Tots són cicles i vam tenir un moment alt, tenim un moment baix, però jo crec que amb diàleg podem tornar-nos a entendre. És cert que hi ha elements tòxics, com el senyor Rufián, que no ajuden. D'acord? És cert, no. I ho deixaré aquí. Jo crec que va estar desafortunat, que les formes van ser molt errònies i que políticament és molt poc elegant. Això no ho has de fer ni amb el teu adversari polític, parlar-hi així, menys amb un soci de govern. I les seves finalitats ell tindrà. Però jo ho deixaria aquí perquè jo no acostumo a atacar obertament altres independentistes.
Ivan, vols dir alguna cosa?
No. Ens vam quedar tots igual de parats, quan va sortir, crec, el Rufián ha fet tot aquell espectacle. També és veritat que a Madrid estem molt acostumbrats amb aquests espectacles, i més a partits que no siguin, o sigui, cap al PSOE en aquest cas, o cap al PP, jo recordo, i tothom recorda les performances de les impressores sota el braç, que va entrar a l'hemicicle, etcètera, etcètera. És una persona que ens té molt acostumbrat al show aquest a dintre de l'hemicicle. Però
també fixa't, si em permets, però sí. També fixa't com havia frenat completament aquest show.
Completament.
En el moment en el que de nou torna a fer acte de presència, en aquestes alçades de la pel·lícula, si alguna cosa jo crec que tots estarem d'acord, és que tothom sap el que passa quan fas una determinada declaració davant de les càmeres.
I tot, sí, tant,
o sigui, no és que tu trobis, no és que siguis tant, una persona que fas una decla per primera vegada i oi, què ha passat, no m'ho imaginava.
Va sortir conscientment.
Perfectament el que vas aconseguir amb això.
Va sortir conscientment a fer les declaracions que va fer. A més, es va fer amb tota la pausa i repetició que va fer falta, posant-se en mans dels periodistes per si volien repreguntar. O sigui, va fer-ho completament a consciència.
Voleu comentar alguna cosa més o passem? Anem al tema de l'ensenyament, no? Que està sent un altre dels temes. És que n'hi ha molts temes, realment, no? El tema de l'ensenyament... És un tema potent, no?, perquè estem veient una mica contra les cordes el conseller d'Ensenyament i estem veient com de mica en mica tots aquells punts que havien generat conflicte entre el sector i el govern, doncs es va fent marxa enrere. Avui la veritat és que el tema que està obrint tots els informatius no sabem si realment és el que jo què sé, marca aquestes diferències, no?, entre el no assoliment i el procés d'assoliment. Però vaja, és el que ha donat de si la negociació d'avui. Ivan, com ho estàs seguint tot això, tu?
A veure, jo ho estic seguint amb preocupació, perquè l'ensenyament no és una cosa menor ni una cosa temàtica, parcial o territorial. És una cosa que afecta a tota la societat. Preocupat perquè no portem ni un any, o portem un any de legislatura, escassament, i la contestació que té aquest conseller no l'havien tingut, jo crec, tots els consellers d'ensenyament en 40 anys. Jo recordo consellers d'ensenyament que podia haver desacords i podia haver vagues, però tenien un cert prestigi i un cert respecte. Ell l'ha perdut en un any. I l'ha perdut sobretot per les formes. Perquè jo, quan va sortir el tema del calendari aquí fa poques setmanes, vaig dir, no, jo la mesura la trobo correcta, però tenint un consell escolar, que és l'àmbit de diàleg entre Generalitat i comunitat escolar, tu has de portar aquest tema allà, has de dir, escolti'm, tenim 2 mesos per parlar-ne, i si d'aquí 2 mesos no hi ha acord, la Generalitat té dret a tirar endavant la iniciativa. El que no pots fer és, com es diu vulgarment, com una elefant a la catxararia, i és el que ha fet. I ara què s'ha trobat? S'ha trobat amb un tsunami en totes les reclamacions del col·lectiu de docents, no? Tema la peça al taler. Tema la peça al taler perquè si queden 3 anys de legislatura és molt difícil, jo veig, que aquest clima es pugui calmar. Aleshores, no sé si s'ha de canviar o no s'ha de canviar el conseller. El que ha de canviar segur és l'actitud de la conselleria.
Irene.
Bueno, i jo, com a tota vaga, doncs tothom té el dret de manifestar-se, no? Òbviament no estic a favor ni comparteixo absolutament res del que ha fet el conseller en l'últim any, sobretot des de lo que de la sentència del 25% a les escoles en castellà, com va gestionar el tema des d'un principi, i tampoc el motiu tampoc d'aquesta vaga, que és precisament això. És a dir, jo crec que formar una vaga... Òbviament tots els professors i tots els docents estan en el seu dret de manifestar-se, no? Però que el compliment d'una sentència que diu simplement que es garanteixi el 25% a les aules de Catalunya l'idioma en castellà tingui 5 dies de vaga a les escoles catalanes, doncs sincerament a mi em provoca...
No és només per això, Irene.
Bueno,
no
és per això. És quasi tot.
Saps que no és
quasi,
això.
Quasi tot és promogut per això.
No és això.
Sí,
no,
sí.
No.
I, de fet, el seguiment que ha tingut la vaga a les escoles concertades és molt menor, notablement menor del que ha tingut a les escoles públiques catalanes. Llavors, òbviament no és solament això, hi ha moltes deficiències al sistema educatiu català, hi ha moltes reivindicacions, però majoritàriament ha sigut aquesta. Com tot, 5 dies de vaga, que també les famílies, doncs, les famílies catalanes, doncs, tenen 5 dies els nens a casa, els pares no saben què fer, i cap mena de sortida ni cap mena de negociació amb el govern de la Generalitat de Catalunya, que ara són 5 dies, no sabem com acabaran, no sabrem què hi haurà sobre la taula, i si no, doncs, dintre d'uns mesos tindrem 5 dies més de vaga.
Jo, com ha dit l'Ivan, el dia que va sortir això del canvi o l'avançament de l'entrada al col·le al setembre i el canvi de calendari, estàvem aquí, sí, sí. ens va enganxar aquí, i clar, jo vaig tenia un mail d'una direcció on se'ls havia avisat aquell mateix matí, farem un anunci avui a les 12, clar, qui l'anunci faràs? No, tranquils, és sobre el calendari. Home, va ser tot un canvi sense comptar ni amb el Consell Escolar, ni després ens van entrar també sindicats dient nosaltres no teníem ni idea de tot això. La vaga està convocada per moltíssims temes, és el que deia l'Ivan, el grau de contestació que té el González Cambray és enorme, i porta res, no sé, jo el teníem amb bastanta consideració del Consorci d'Educació de Barcelona, a mi em va agafar també el mandat passat en temes de govern, i més o menys, però clar, quan va arribar de conseller i comença amb la manera de fer, suposo que és més la forma de fer-ho, ell, que no el que porta darrere, perquè si tu vols negociar un canvi de calendari, escolta, seus a davant a tothom qui ha de participar amb aquell canvi de model i dir, bueno, anem a fer-ho. Però el que no pot ser és que surti el conseller sense parlar amb ningú més i dir, a partir del dia 2 de setembre entrem tothom a les aules, bueno, 3. Clar, i es queda tothom, molt bé, això amb qui ho has parlat? Qui ho has parlat?
Com ho fem? Aquesta ha sigut una de les crítiques dels sindicats, que el conseller cada mes està anunciant una mesura diferent o està formalitzant canvis dintre de la conselleria sense negociar-ho ni informar ningú.
Exacte.
Cada mes s'estan trobant amb la mateixa dinàmica de treball.
Jo crec que és que ha arribat a tal punt, i si segueix una mica els sindicats, tots els sindicats que estan dintre de l'ensenyament i l'educació, que poc més enllà li queda al conseller que dir adeu. Adeu.
Sí, ho té molt difícil.
Ho té molt complicat.
No, jo només, una mica per contrastar, Irene, el tema del 25%. Aquí tenim temes de currículum tenim temes de vacances, quan comencem al setembre, tenim temes del 25% del castellà, tenim temes de retallades, que no s'han revertit algunes, i tenim temes d'aula inclusiva que s'imposa o s'aplica als centres sense el finançament correcte. Per tant, hi ha un popurri. Del 25%, home, jo crec que el 25% el conseller va actuar malament perquè hauria d'haver assumit ell la direcció de tots els centres i dir que no ho aplicava i desobeir. Vull dir, aquí dissentint totalment.
Després es posa les mans al cap quan, no li, quan li dic radical. Dit això.
Aquí t'han agafat una mica, eh?
No, absolutament centrat en la desobediència no violenta. Per tant, aquí hi ha un popurri de reclamacions, eh? No una sola.
Escolta'm, estem a 11 minuts de les 4 en punt de la tarda. Zones de baixes emissions. Aquest és un tema interessantíssim, perquè té a veure amb la qualitat de l'aire, no? Avui hi ha hagut una cimera, diguem-ho d'aquesta manera, al Palau de Pedralbes de Barcelona. Efectivament, s'han arribat a tot un seguit d'acords. Un d'ells és aquest, que fa referència a que aquestes zones s'estendran a tots aquells municipis de Catalunya que hi hagi més de 20.000 habitants. Estem parlant de l'any 2025. Què us sembla aquest tema? Perquè aquest és un d'aquells temes que en principi dius és la qualitat de l'aire, no? I cadascú aquí té una visió completament diferent al respecte. Vols començar tu, Irene?
Bueno, jo crec que està fent més per la qualitat de l'aire, la pujada dels combustibles, que les zones de baixes emissions. No, ara, fora bromes, no? De dir... Sí, òbviament, a tots ens preocupa el nostre planeta i tots volem millorar la qualitat de l'aire perquè és millorar la salut també dels ciutadans, òbviament, però s'ha de fer una mica amb cert cap, no? És a dir, jo, per exemple, aquí al districte parlant amb gent gran i de més, ho veien una bogeria, perquè tu a una persona que està en els seus últims anys, per exemple, de carnet de conduir, que li treus el cotxe o que li fas canviar el cotxe per complet perquè doncs, hi ha una ordenança municipal o una llei que et diu que no pots entrar al teu cotxe si és matrícula de l'any 2000, no? Doncs els estàs traient part de vida també aquesta gent. És a dir, jo trobo bé que es declarin zones de baixes emissions i es posin restriccions al cotxe, però òbviament crec que s'ha de fer amb cap. La gent necessita, sobretot a molts municipis, el cotxe per desplaçar-se, per portar els fills, per anar amb un metge. No tenim les infraestructures iguals a Barcelona, ni a tots els punts de Barcelona, ni a tots els municipis de Catalunya, com per, al final, fer certes restriccions al cotxe, perquè per molta gent és la seva eina de desplaçament i única eina de desplaçament, no?
Què dieu?
Com vulguis dir, ja mateix estem parlant de que la Unió Europea parla de 27 milions de tonelades de CO2 fins a 2030. Clar, no és poc el que s'ha de reduir. Evidentment, no només dels cotxes, eh? I aquí hi ha més coses on també s'ha de reduir. Les zones de baixes emissions, sí, s'han de fer, ara s'han de fer, ben planificades, s'han de fer, no posar-ho tot el primer any, sí, perquè jo sé però on anirà la cosa després, no, és que el senyor Collboni ha sortit aquesta setmana i ha dit que no sé què, sí, però el primer tinent d'alcalde el que ha dit és no ho hem de fer tot en un any, o sigui, anem a posar un calendari, anem a fer un calendari futurs, és això que estem parlant aquí, en 2025, no és demà passat, o sigui, donem un temps per fer-ho, que no sigui aquest any entraran tots els cotxes de l'any 2000, no a Barcelona, d'aquests municipis. O sigui, hem de fer un calendari, i arribarà, perquè arribarem al 2030 i la Unió Europea es posarà molt, molt seriosa amb aquests temes, i ens tocarà fer, o ho fem ara, amb un calendari, a poc a poc, o ens ho tocarà fer de cop l'any 2030.
Sí, ara, és una mesura parcial, en part, d'acord? Primer, que perjudica autònoms, transportistes, que perjudica gent sense poder adquisitiu, que igual en aquests dos anys no es pot canviar el cotxe, que genera un mercat de segona mà, que jo vaig descobrir amb la primera ZBE de Barcelona, que és que tu vas al Priorat o a la Cerdanya i la gent està supercontenta perquè els cotxes que aquí no poden anar a ZBE van cap allà. Ells descobren, per tant, tu a nivell global continues contaminant, aquell cotxe sí. No s'aparta del mercat. Per tant, hem d'anar en compte. Jo crec que aquí la clau, tot i que és evident que calen mesures per reduir l'utilització del cotxe privat, la clau està en els transports públics. I aquí a Catalunya tenim un cas molt greu, que és el de Renfe i Rodalies. Si nosaltres no podem abordar aquest tipus d'actuacions sense abordar Rodalies, o el metro o el bus. Per tant, és parcial. Agafem Renfe i agafem ZB. Agafem les inversions que manquen a Rodalies per evitar que entrin 300.000 cotxes de l'àrea metropolitana a Barcelona. Si ho abordem tot d'una manera global, jo us ho compro. Això és una mesura parcial.
Estem a 7 minuts de les 4 en punt de la tarda. No hi ha hora de què es parla al carrer. Avui és probable que hi hagi coincidències, perquè hem tractat uns quants temes i encara hi ha algun altre xulo, realment, per comentar. Avui marxem fins a la perruqueria Les Tisores de Sants. Ens acompanya la seva propietària, la Sílvia. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Bons dies sense escoltar-te, com estàs?
Sí, bé, 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 aquí lluitant dia a dia amb tot el que està passant.
Clar. Escolta'm, de què parla la gent avui, de què parla quan arriba les persones?
Doncs que està molt espantada, que tot puja, la compra puja, la benzina puja, la llum, el gas, tot. Ja. La gent està espantada i es nota, en els comerços es nota.
Clar, perquè es gasten menys diners, vols dir?
Bé, és que tenen por i com que no sé què passarà, bueno, vaig fent, estiro, i s'han espantat, realment espantats.
Ja, és normal, segurament, no?
Sí.
És normal, és normal.
Que si hi haurà una guerra, si no hi haurà una guerra, que què arribarà a passar amb tot això, una tercera guerra mundial. Sobretot la gent gran que ha viscut la guerra civil, doncs està bastant espantada.
Clar. Sílvia, t'agraeixo molt, de veritat, que hagis estat aquí i que ens hagis portat aquest neguit, que efectivament és molt fàcil d'entendre, d'altra banda.
Sí, és que tothom està amb el mateix.
Clar. Moltes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu. Bona tarda. És que és normal, no? És que segurament és normal, perquè efectivament estem amb aquesta cosa en la que els preus no paren de pujar, malgrat sabem que a partir del 29, doncs, en principi, sembla que es tallarà una mica el tema, les imatges de la guerra... Clar, és que és molt difícil tot això, no?
Clar, la cistella de la compra no para de pujar, després encens la televisió o escoltes la ràdio i veus crisis de abastecimiento en los supermercados. T'entra una por, entre la guerra.
El Mercabarna nota la manca de peix i de marisc ara mateix.
Sortint de 2 anys de pandèmia, no? Doncs
és
dos
això,
anys de
foscor, sí.
de psicològicament, doncs, que hem deixat de fer la nostra vida diària com la coneixíem, doncs l'hem deixat de fer com la coneixíem, doncs, per fer-la diferent. Molts mesos tancats a casa, amb restriccions. Sortim d'aquesta pandèmia o estem acabant de sortir una guerra que també ha afectat, que ja veníem de pujades a la llum i de combustibles i de més, no? I ara que sembla ser que anirem al supermercat i no trobarem aliments perquè s'han acabat o no arribaran, no? I les televisions i els mitjans, que també tot és un drama. A més, ens ho venen així. I provoca un alarmisme, és a dir, hem tornat a veure i a repetir-se imatges com les que vam viure a la pandèmia, de supermercats on la gent, front a aquest alarmisme, doncs ha anat al supermercat i s'han endut
tot l'oli, o tota la llet. Sí, sí.
I llavors, doncs, és que clar, així no es pot viure.
Què dius?
Sí. A veure, nosaltres jo crec que hem de fixar la mirada ara en què fan els governs per alleugerir aquesta deriva inflacionista. És cert que ja venia de fa un any i mig, però que ara s'ha agreujat amb la guerra. Per tant, jo crec que hem de fer el que, per exemple, ha fet Macron a França. Macron va aixecar ahir o abans d'ahir 7.000 milions d'euros en ajuts per reduir el preu dels combustibles per transportistes, sigui transport marítim, sigui terrestre, sigui aeri, i per ajudar les petites empreses. Jo crec que hem d'anar per aquí, perquè el conflicte, la tempesta és tan perfecta que realment a mi no m'agradaria, certament ho dic, que ho confesso, estar ara a govern amb un ministeri clau d'energia d'agricultura. No,
segur.
Sí, li arriendo les ganàncies, no?
Però a mi el que no m'agrada és, per exemple, què espera el govern espanyol a dir: nosaltres reduirem certs impostos de certs combustibles o certes matèries el 29 de març. O sigui, això no,
això no
ho han d'explicar, quin interès ocult hi ha aquí al darrere, quan la mesura és peremptòria i Macron la va prendre abans d'ahir, per exemple.
Tampoc crec que vagin amagar res. Aquesta setmana hi ha discussions molt importants a Europa i més que res anar una mica a una. No, vamos, no crec
però
que
els ramaders sortien, per
no
exemple,
ahir. No crec que estiguin amagant res ni intentant beneficiar ningú per explicar-ho el dia 29 i no avui.
Però, per exemple, els ramaders allà ahir sortien sobretot al sector lacti, o sigui, de la llet i de més, deien. És que, clar, el dia 29 ja haurem tirat a la basura no sé quants litres, milers de litres de llet. És a dir, perquè la llet sola es pot emmagatzemar durant 2-3 dies. És a dir, necessitem mesures ja perquè pugui vindre el camió a la cisterna i dur-se'n la llet al supermercat o on sigui. No necessitem mesures d'aquí 15 dies, perquè d'aquí 15 dies hi hauran unes pèrdues milionàries que el govern ja no podrà rectificar. És a dir, són mesures extraordinàries ja. Jo he vist consells extraordinaris de ministres per coses menys importants de les que estem veient avui. Per què no hi ha consells de ministres extraordinaris per abordar abordar aquest tema i fer rebaixes fiscals com ha fet França o Polònia mateix, que també ha anunciat un paquet de mesures de rebaixa fiscals en combustibles, energia i de més. Per què no es prenen mesures? És que la gent no pot esperar més, els transportistes no poden esperar més, els supermercats tampoc, la pesca, la ramaderia, els agricultors, és que és una cadena de circumstàncies i una cadena de sectors que no poden esperar el dia 29.
En fi, estem a 2 minuts de les 4. Estava pensant fins a quin punt tot el que ens està passant en aquests moments no és una conseqüència també de com hem sortit tots del confinament. Perquè si us adoneu, ha acabat el confinament i tot és una bogeria. Tot. O sigui, tenim el tema de la guerra per una banda. Tenim uns enfrontaments, tu ho deies abans, Ivan, no? Que no es recordava un enfrontament entre el sector de l'ensenyament i el conseller. Històric, és la primera vegada. Bueno, i hem tingut molts enfrontaments i molts problemes. No és com si haguéssim agafat tota l'actualitat i l'haguéssim portat una mica a l'extrem, no? És a dir, com qualsevol enfrontament ja no és un enfrontament, és pràcticament una declaració de guerra, no? No ho sé.
Psicològicament hem sortit tots una mica... Jo ho dèiem, és a dir, quan dèiem que això tindria unes conseqüències psicològiques, no era tan sol el no sortir de festa o no sortir amb un sopar. És que realment crec que a la societat hi ha hagut una transformació social i a nivell d'actitud, de com enfrontem les coses, com enfrontem doncs, coses que ens passen negativament a la vida. Mira com ho estem portant tota la societat, a tots els sectors.
Sí. En fi, esperem que la següent hora del nostre programa ens serveixi com a mínim per relaxar-nos una mica. Ja us dic que tenim una dona que admirem, que estimem, una bona amiga, hem fet, com diu ella, molts veures junts. Avui estarà aquí l'Empar Moliner. En 30 minuts, la flamant Premi Ramon Llull de Literatura ens acompanyarà en aquest programa. Ens ho passarem molt bé, segur. I de seguida, l'Antonio Fornés. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
Igualment.
Sempre un plaer. Descansa després del teu viatge a Polònia, Irene. Ivan, moltes gràcies. Cuideu-vos molt. Fem una petita pausa. Arribem a les 4 de la tarda i de seguida, segona hora del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.